Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 24 de setembre del 2023. Dia de la Mercè, felicitats a totes elles i també als barcelonins, evidentment, que estan de festa. Va, que el sol sortirà d'aquí a 35 minuts per Cadaqués, en un dia que s'ha d'allargar fins pocs minuts abans de les 8 del vespre i en un dia que continua sent d'ambient de tardor. Ahir vam entrar oficialment a la tardor en directe, fa menys de 24 hores, en aquest programa. Ara ja a l'interior i al Pirineu, si viviu allà, veureu que hi ha molts termòmetres que es mouen entre els 8 i els 13 graus de temperatura, però hem de dir que és un dia que serà de nou tranquil, que cap al migdia aniran augmentant les temperatures. Em diu el Martí Oliveres que podem arribar fins als 25 graus, per tant, pujar de temperatures, que anirà a més la setmana que ve. Si aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, per entrar a la tardor oficialment ens hem trobat amb temperatures de tardor, doncs a partir de la setmana que ve torna l'estiu. Diumenge de termòmetre de política a Espanya. Aquest matí el PP convoca una protesta a Madrid amb tots els grans caps de files, Aznar, Ayuso, Rajoy, Feijó, tots contra l'amnistia que negocia Pedro Sánchez amb els partits independentistes de Catalunya. Amb l'aspiració de fer un gran acte públic de repulsa a aquestes negociacions, el PP que surt al carrer, bo i oblidant que falta només 48 hores perquè el seu líder es sotmeti a una investidura, ni més ni menys. Avui en parlarem, tenint en compte que és un diumenge de pantalla partida, a una banda el PP a Madrid oposant-se a l'amnistia i a la mateixa hora Pedro Sánchez a Catalunya a la Festa de la Rosa a Gavà, veurem si en fa referència. En un dia que els culers encara tenen a la retina la remuntada a la muntanya màgica de Montjuïc, el més pur estil Madrid, victòria d'ahir contra el Celta 3-2, amb remuntada èpica, amb 3 gols en 7 minuts. Quan les coses estan pitjor, però és que el cap de setmana deixa també un Girona en estat de gràcia, amb golejada contra el Mallorca, i ara mateix els dos equips catalans que lideren la Lliga, amb 16 punts, a l'espera del Madrid que juga avui. En parlarem de tot plegat en un dia que arrenquem ara mateix, 7 hores de ràdio per davant, des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Set i tres minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Nil Sant Martí, Judit Vila, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, segona nit de festes de la Mercè de Barcelona, aquesta nit sí, marcada per aldarulls a la zona de concerts del carrer Menéndez y Pelayo. Ha estat durant el desallotjament de la zona, quarts de 5 de la matinada, quan els assistents han llançat ampolles de vidre cap als agents dels Mossos d'Esquadra, atacs continuats que han fet que s'hagi hagut de desplegar el dispositiu d'antiavalots que ha durat ben bé una hora. Tot plegat ho ha seguit in situ. L'Anna Salvador, Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, tot s'ha complicat a l'últim moment a Menéndez y Pelayo, quan faltaven pocs metres per acabar de desallotjar el carrer i menys de 200 persones per marxar. Tots els joves han començat a llançar ampolles de vidre contra els Mossos. Ho feien sense parar. De fet, molts es dedicaven a buscar ampolles buides del terra per poder seguir llançant. Els Mossos han desplegat un dispositiu d'antiavalots que ha començat a la zona de la festa i s'ha allargat també per la Diagonal. A part dels llançaments cap als agents, també han tirat ampolles als trams que passaven, han posat contenidors a la carretera per dificultar el pas de les furgonetes i han tirat a terra motos que hi havia aparcades. Els joves s'han acabat dispersant al cap d'una hora, durant la qual els Mossos els han anat perseguint. El dispositiu s'ha donat per acabat sobre 6:15. A hores d'ara, pràcticament no hi ha desperfectes, perquè l'equip de neteja preparat per la Mercè ràpidament ha passat també per la Diagonal. De moment, els Mossos encara no han comunicat la xifra de detinguts durant aquesta segona nit de festes.
Gràcies, Anna. Doncs pendents d'aquesta comunicació dels Mossos d'Esquadra, xifres oficials, ahir van ser fins a 16 detinguts per les festes de la Mercè. Avui hi ha hagut més aldarulls que no passa, i veurem aquesta xifra final. Tot això en un matí en què la política agafa molt de protagonisme, perquè queden 48 hores per l'intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Avui és el dia de la manifestació convocada pels populars a Madrid contra la possible amnistia a l'independentisme. Marxa que coincidirà també amb la visita de Pedro Sánchez a Catalunya aquest migdia a la festa de la Rosa del PSC. Dos actes que seguirem, evidentment, en directe al Via Lliure. Comencem a Madrid, on el PP mirarà d'exhibir múscul contra l'amnistia, o el que és el mateix, contra la primera mesura que vol negociar Pedro Sánchez per repetir a la Moncloa quan Feijóo previsiblement fracassi en l'intent d'arribar-hi. L'objectiu és afegir més pressió al PSOE a banda de les crides al transfuguisme, Nil, que els populars estan fent a les files socialistes.
Sí, el PP posarà tota la carn a la graella aquest migdia. Núñez Feijóo avui estarà acompanyat de la plana major del partit, l'actual i també la passada. Entre d'altres, José María Aznar i Mariano Rajoy se sumaran a la cúpula del PP i també a Isabel Díaz Ayuso, que de nou podria rivalitzar amb Feijóo en termes de suport dels que avui surtin al carrer. En tot cas, el líder del PP vol centrar les crítiques en Pedro Sánchez i com a demostració l'entrevista avui al diari ABC, on l'acusa de ser un hipòcrita.
Una persona que ha votado a favor del 155 y de la intervención de Cataluña. Una persona que ha dicho que al señor Puigdemont había que ir a buscarlo donde estuviera y ponerlo a disposición de la justicia. No puede desdecirse en su totalidad. Creo honradamente que España no se merece a ningún candidato a la presidencia del gobierno que le haya mentido tanto y tan gravemente a los españoles.
Tot i que l'acte d'avui és del PP, Feijóo fa una crida perquè sigui transversal, que hi vagi tothom qui defensi, diu, una igualtat entre espanyols, igualtat que al seu parer desapareixeria si es debatés i s'aprovés una amnistia a l'independentisme.
De fet, és un acte que el PP diu que vol transversal, però que, vaja, els autocars els ha organitzat el Partit Popular des de diverses comunitats autònomes de l'Estat. Hores abans de l'acte a Madrid, la premsa, Víctor Vives, que posa pressió sobre el líder del PP.
Jordi Juan adverteix des de La Vanguardia, Feijóo ha de ser fidel a si mateix i reconvertir la gran manifestació d'avui en un simple míting fent cas omís dels cants de sirena per radicalitzar-se. El País li dedica l'editorial. Seria esperable, diu, que Feijóo valorés al Parlament i no al carrer la situació a Catalunya i els seus plans per abordar-la. Els ciutadans no mereixen espectacles, sinó responsabilitat i propostes concretes. La Razón, en canvi, considera que, davant l'actual situació política, la protesta al carrer es converteix en un deure pels qui veuen en perill l'estabilitat política de la nació, escrit en majúscules, i la seva unitat. I des del Mundo, Joaquín Manso avisa que l'acte d'avui, tot i que és un risc, servirà per mesurar l'atmosfera emocional que impregni i doni autoritat al discurs d'investidura de Feijóo, un discurs al que també refereix Joan Tapia al Periódico. I apunta que les paraules de Feijóo poden ser clau si hi ha una repetició electoral. El líder popular ha de superar la sensació que està obligat a pactar amb l'extrema dreta i consolidar per fi la imatge d'un líder que sap on va.
Paral·lelament a aquesta manifestació d'aquest matí a Madrid, els populars continuen fent pressió per aconseguir 4 vots socialistes que siguin directament trànsfugues, cosa que és una il·legalitat, per poder investir Núñez Feijóo. Des del PSOE acusen el PP de fer una crida oberta a la corrupció. En parlava la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamallazo, a los trànsfugas, que les recuerdo es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción.
Tot plegat pel debat de l'amnistia, que plana de fons i que avui torna a agafar força per les declaracions de diversos dirigents de Junts per Catalunya.
Entre d'altres, les declaracions de l'exconseller de Cultura Lluís Puig a l'Agència Catalana de Notícies. Lluís Puig, que continua a l'exili, però que obre la porta que els policies que van agredir votants l'1 d'octubre també se'ls amnistii. En aquesta entrevista no diu que hi estigui d'acord, però diu que sí que ho entendria.
No veig manera que es pugui diferenciar un cop de porra de la policia amb haver arrencat unes escombraries o cremat un contenidor del carrer, no ho sé. Però això no ho veig una concessió, això ho veig com una forma de funcionament de la pròpia sistema judicial. No som uns més bons i els altres més dolents. Aquí cadascú sabrà el que va fer.
D'amnistia també n'ha parlat Carles Puigdemont, tot recordant els 4 anys que fa de l'operació Judes contra membres del CDR. Ha dit que l'única resposta que esperen de l'estat espanyol és la fi de la repressió i una amnistia, diu, total.
I si l'amnistia i la protesta del PP en contra serà notícia aquest matí, les últimes hores el focus principal ha estat a Sant Sebastià per l'estrena del polèmic documental en què Jordi Évole entrevista la terra Josu Ternera. Després de dies de moltes tensions, polèmiques i de soroll, el festival ha rebut finalment el film amb una ovació tancada.
De prop de 5 minuts d'aplaudiments de tot el públic i agraïments també tant per l'equip com per Francisco Ruiz, víctima d'ETA i que era present a la projecció en aquesta estrena. Un reconeixement a una feina que, com explicava Jordi Évole a RAC1, ha estat de les més difícils de la seva carrera.
És una entrevista molt difícil perquè, malauradament, en els darrers temps es jutja més a vegades a l'entrevistador que a l'entrevistat. I llavors tu saps el judici que, bueno, l'escrutini que faran sobre la teva feina. I llavors estàs molt pendent de tot, del que dius, de la paraula que fas servir. És una entrevista que va necessitar molta concentració.
A l'estrena també hi era Pili Zabala, germana de Joshi Zabala, una de les víctimes dels GAL, que va posar veu a un clam unànime entre el públic, restaurar la memòria, tota la memòria, per seguir endavant.
I hem de dir que més enllà de l'estrena de Novella Meternera, ahir va ser dia frenètic d'activitat a Sant Sebastià, amb Carles Simón rebent el Premi Espanyol de Cinematografia, i també hi va passar pel festival Juan Antonio Bayona, que va aconseguir també ovació per La Societat de la Nieve, aquesta pel·lícula que va caminar als Oscars. Més coses en política. Jaume Collboni estén la mà als comuns i també a Esquerra Republicana per articular, diu, un pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona.
Ho diu en una entrevista avui a La Vanguardia, en què admet que haurà de decidir en molts punts, però no exclou tampoc acords amb Xavier Trias, perquè assegura que coincideix també amb ell en molts aspectes.
La meva voluntat és articular aquesta majoria progressista i en cap cas excloure l'altre gran partit, que és Junts, que ha tingut una representació molt important a la ciutat i que mereix la nostra consideració, sigui per garantir la governabilitat, l'estabilitat o per arribar a grans acords.
A l'entrevista que Collboni també es posa a nota ell mateix després dels primers 100 dies de mandat, un notable que justifica amb els plans engegats en matèria de neteja i de seguretat.
Mentrestant, un últim apunt per dir-vos que els bombers han seguit treballant aquesta nit per extingir el segon incendi que s'ha declarat en menys de 24 hores al Camp de Tarragona.
El d'ahir es va originar en una zona agrícola i forestal de Riudecanyes, al Baix Camp, i els bombers el van donar per controlat cap a 4:45 de la tarda sense que hagi causat grans desperfectes, sobretot afectant principalment vegetació agrícola, i ha quedat a distància, per tant, tranquil·litat, el del nucli urbà de Riudecanyes.
Va, anem amb esports, perquè déu-n'hi-do, Quim Salvador, quina tarda, vespre, nit ahir. Barça i Girona, ara mateix, al capdavant fa goig, a la Lliga Espanyola, compartint liderat provisional de la Lliga a l'espera del que faci aquesta nit el Real Madrid en el seu derbi contra l'Atlético.
Tots dos equips catalans sumen 16 punts, però els blaugranes són primers perquè tenen millor coeficient de gols, després d'una remuntada in extremis contra el Celta Montjuïc. El Barça perdia 0-2 a 10 minuts pel final i gairebé no havia fet ni pessigolles a la porteria gallega, però va capgirar el partit amb 3 gols en 7 minuts, de Lewandowski, assistit per Joao Félix i Cancelo, i un altre de Cancelo a passada de Gavi. Tot i la victòria, Xavi va fer autocrítica pel joc de l'equip.
Hi ha un Madrid fort, hi ha un Girona fort, l'Atlètic estarà allà, per tant, són tres punts importantíssims a casa. Sense jugar bé, hem de millorar lògicament, però ens emportem doncs una lliçó de fe i de coratge sensacional.
Frenkie de Jong es va lesionar el turmell dret i haurà d'estar un mes de baixa. El Girona es va exhibir contra el Mallorca Montilivi amb una primera part sensacional en què va passar del 0-1 al minut 4 al 4-1 al descans, amb gols de David López, d'òpic de penal, Ivan Martín i Angel. A la segona, Sabio va culminar una actuació estel·lar amb el cinquè gol i dos gols d'Abdon Prats a les acaballes van maquillar una mica el resultat fins al 5-3 final. David López ha dit aquesta nit al Tu Diràs que l'equip gironí encara pot millorar.
Es nota que hi ha encara marge de millora. Tenim jugadors nous que han arribat aquest any i que estan fent molt bé les coses, però que fins i tot encara es poden donar passes endavant, tant a nivell individual als jugadors com a nivell col·lectiu, i és esperançador a veure què acaba passant.
Pel que fa al derbi Atlético-Real Madrid d'aquesta nit a les 9 al Metropolitano, Vinícius és novetat a la convocatòria blanca després d'un mes lesionat. I tenim en marxa el Gran Premi del Japó de Fórmula 1, quarta volta de 53, cotxe de seguretat a pista per una topada entre els dos Alfa Romeo de Zhou i Bottas i l'Alpine d'Ocon. Lidera des de la pole Max Verstappen amb els McLaren de Norris i Piastri segon i tercer, Carlos Sainz cinquè i Fernando Alonso sisè.
Un minut i 20 i serem a un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, torna a ser un diumenge de tardor.
Sí. Com a mínim ara de bon matí, temperatures baixes, per tant, toca sortir abrigades, abrigats de casa, a l'interior i al Pirineu, especialment en zones enclotades, ja pujar la temperatura en zones de muntanya, i aquesta pujada de temperatures ens acompanyarà tota la setmana que ve, cada cop amb un ambient més d'estiu que no pas de tardor.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense por. Pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox. Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Arriba l'edició 111 del CSIO Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
6.567 06567 de la sèrie 7007.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamoras.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som u.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop notícies de RAC1.
Mapamundi sonor.
Vinga, anem a obrir el mapa mundi sonor al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Bundó.
Ja sabeu que cada dissabte i diumenge viatgem a través del so a llocs pròxims i, en algun cas, de més llunyans, a través de, també de la col·laboració dels oients. Som-hi, posem la xinxeta del mapa a Catalunya a través de quin so, Víctor?
Mira, ens situem en un punt del Vallès.
Això és el Vallès? Doncs mira que sembla Andalusia, eh?
Doncs mira, és a Terrassa. És un concert de flamenc de la Romeria que hi fan un cop l'any.
Doncs mira, cap a Terrassa, que hem anat amb aquest so real d'aquesta Romeria de Terrassa, d'aquest concert de flamenc. Va, posem la xinxeta en un altre lloc del món.
En un punt de l'Amèrica Llatina, en aquest cas.
Què és això?
Mira, seria un concert de flamencs a Bolívia.
Aquests són flamencs, d'acord.
Mira, és a la Laguna Hedionda, que està plena de flamencs, i escolta, aquest so ens l'ha fet arribar la Nati.
La Nati ens ha fet arribar aquest so des de Bolívia, aquest concert, en aquest cas, no de flamencs, sinó de flamencs, des de, la, com has dit, Laguna Hedionda.
Exacte,
a Bolívia. Si voleu fer com la Nati i enviar-nos algun so de qualsevol lloc del món o de qualsevol lloc de Catalunya que sigui significatiu, que creieu que puguem escoltar el cap de setmana, per fer viatges a través del so, ens ho podeu enviar, com sempre, amb una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Tots Sants.
El cap de... de setmana, cada dia és Tots Sants. Què tal, Blai Morell? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Cada dissabte i diumenge felicitem els sants del dia i també felicitem a la pobra gent que té nom, que no està al santoral i que també tenen dret a ser felicitats.
Exacte.
Avui és diumenge 24 de setembre, avui és fàcil també, ahir era Santa Tecla, avui és...
Doncs avui toca felicitar totes les Mercès.
Sí, home, és la Mercè avui.
Avui se celebra la Mare de Déu de la Mercè, la patrona de la ciutat de Barcelona, de festa aquests dies, des del 1687... quan es diu que va alliberar la ciutat d'una plaga de llagostes. I la seva imatge, recordem-ho, es guarda a la Basílica de la Mercè.
No, felicitats a totes les Mercès, que no sé si són gaires.
Doncs mira, gairebé 9.500 Mercès.
Hosti, moltes Mercès a Catalunya, molt bé.
Era un nom molt habitual entre el 1930 i el 80. Només a la dècada dels 60 van néixer 2.000 Mercès. Però a partir de llavors va començar la davallada. Una dada, Xavi. Des de l'any 2020, només 9 nenes...
Què?
9... han rebut el nom de Mercè Catalunya.
O sigui, hi ha moltíssimes Mercès, però està en un retrocés enorme.
Molt, bestial, bestial.
Amb 2 anys, 9 Mercès.
Sí,
mort
sí, sí.
De Déu. Va, doncs felicitats a les Mercès, també les noves Mercès, aquestes 9, i un nom que no és el santoral, però que té certa tirada.
Doncs ja que parlem de la patrona de Barcelona, un nom que té les 3 últimes lletres de la ciutat, Ona. Diverses fonts diuen que és un nom antic, hebreu, que significa aquella dona vella que ens ensenya, mentre que altres parlen del seu origen gaèlic, que deriva del nom Mariona.
Ah, i quantes ones hi ha a Catalunya? És un nom amb molt creixement, no?
Doncs mira, actualment hi ha 7.670 en total.
Déu-n'hi-do.
D'elles, 500 van néixer entre l'any 1960 i el 2000.
Re, pecat a mitjana.
Per tant, l'immensa majoria d'elles han nascut els darrers 20 anys. Només el 2022, 414 mares i pares van triar com a nom per les seves filles Ona, que ocupa actualment el número 2 entre els noms de nena, només superat per un, que és el de Júlia.
Hosti, és el segon nom més popular de Catalunya ara mateix,
sí, sí.
Entre les nenes, és Ona, que no és el santoral, i per tant, des d'aquí, a totes les zones també felicitats, com a totes les Mercès, que efectivament, segons el santoral, avui sí que és el seu dia. Gràcies, Blai, fins ara.
A tu, Xavi.
Va, traiem el cap per les xarxes socials, per TikTok, amb la nostra corresponsal allà, que és la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquesta setmana a TikTok?
Doncs avui us vull descobrir una cançó.
Ens hem de quedar amb aquesta cançó perquè ho petarà fort, això, no?
Ja ho estava tant, de fet, Xavi. Va sortir l'1 de setembre, es va publicar l'1 de setembre, i és aquesta Strangers, d'una artista britànica que es diu Kenya Grace i que és ja el nou talent global que ha sortit de TikTok. Té ja 60 milions de reproduccions a Spotify. De fet, ja ha entrat al top 5 del rànquing global al costat d'artistes com la Taylor Swift, la Doja Cat o l'Olivia Rodrigo. És també ara mateix la segona cançó més escoltada al Regne Unit i a TikTok hi ha més de 400.000 vídeos amb aquests. De la seva autora encara, però, no en sabem gaires coses, és molt desconeguda, no sabem, de fet, ni quants anys té, tot i que és molt jove. De moment, l'únic que sabem és que és cantant, compositora i productora, que va néixer a Sud-àfrica, però que ha crescut al Regne Unit. El seu estil el descriuen com indie electrònic amb tocs de drum and bass, i Strangers és el seu debut amb una discogràfica, però abans ja havia publicat cançons autoproduïdes. Per tant, apunteu-vos molt bé aquest nom, Kenya Grace, i aquesta cançó Strangers.
Mireia Garolera, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Va, seguim la música. Avui és 24 de setembre. Farem una reculada musical. Fins a quin dia 24 de setembre?
Doncs mira, recularem 75 anys fins al 1948.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa.
Cançó imprescindible de la història del país, aquest Qualsevol nit pot sortir el sol. No té 75 anys, aquesta cançó, el Cisano, és impossible.
No, va, no, la cançó no, és una de les més icòniques d'ell, però és qui fa anys és ell.
Hombre,
el Cisa,
és veritat,
sí, sí.
És veritat.
Te recordes que l'any passat el vam entrevistar el dia de la Mercè, que en tenia 74, doncs clar, avui en fa 75, i recordes a l'entrevista que ja ens va explicar que es havia retirat de la primera línia musical,
sí.
I, però vaja, ara el que volem fer és un petit homenatge a aquesta hora del matí, se'l coneix, recordem, el Cisa com el cantautor galàctic i és una de les principals icones de la contracultura underground catalana dels anys 70 i 80, sobretot al costat de figures com Pau Riba.
A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega-te la Mas Vision Punès. La tornada, millor amb Mas Vision.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
RAC 1.
Anem a Madrid última hora perquè ara Laia Coll ens demana passes de les Roces. Què passa, Laia?
M'estan informant que la federació està enviant nous bitllets a les jugadores i les està convocant a València.
Com? Perquè... ha estat una reunió llarguíssima que ha acabat, atenció, passades les 5 de la matinada, a Oliva, i era Oriol Jové.
Perquè els han assegurat que s'ho aplicaran canvis estructurals tal...
Comença la roda de premsa d'Alexia Botellas i d'Irene Paredes.
Bona tarda, Alexia. Laia Coll, en directe del versió RAC1. Si ens pots concretar quins canvis heu acordat.
Sí, això ha fet que les dones vegin que pot servir de guia. Crec que ja valgut la pena, llavors.
RAC 1, on passen les coses.
Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Abans d'aquesta hora del matí, quan sona aquesta melodia, ja sabeu que és un moment especial per nosaltres, perquè també fins i tot amb el canvi de temperatura de les últimes hores i el fet irrenunciable, el fet claríssim que hem entrat ja a la tardor, oficialment ja, ho vam fer ahir, fa 23 hores o 24 que va produir-se el canvi des del punt de vista climàtic, atmosfèric, doncs és aquell moment que ens desplacem en un raconet especial també per nosaltres, que és una, com sabeu, és un carrer empedrat, un dels pocs que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, i al darrere de la porta d'aquest edifici hi ha una quantitat gairebé indecent de meravelles. És el basar de les sorpreses en aquesta hora intempestiva i plàcida. A la porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com anem? Com a tots?
Has notat els aires de tardor ja o no?
Sí, a les ganes també. A les ganes,
què va passar?
Perquè,
sembla... he vist ja aquesta setmana... Clar, és veritat que entre divendres, ahir, va haver-hi una mica de canvi de temperatura, una baixada de temperatures, i això dona una certa benvinguda a la tardor, però a mi el que em va saltar l'alarma ja va ser dilluns, que era un dia bastant càlid, molt càlid, diria, que ja vaig veure a la plaça d'allà on visc que va aparèixer l'estand de la Castanyera.
Què dius? Però, Xavi...
Ja el vaig veure. Es diu la castanya de la bona castanya de la plaça, em sembla que es diu. I és un estant amb unes castanyes estupendes i vaig pensar, ja hi som! Ja hem arribat!
A veure, és jo em sembla que ja havíem començat a acceptar que el Halloween ja comença, ja pràcticament ja el Vidal Papés de Sabadell, per a Lledes, que és una botiga que jo ofre i passo molt per davant. Escolta, ja des de fa dies que hi ha elements que recorden el Halloween. Vale, però el tema de la castanya...
Sí, sí.
Escolta, però si encara estem al
setembre, tu. Vull dir que encara falta un mes llarg fins que no arribi doncs, a la festa de la castanyada, no? Vull dir que, home, com a estratègia, diguem-ne, d'avançament, la trobo molt encertada, eh?
La bona
però no
castanya...
sé si encara estem...
La bona castanya de la plaça es diu, ara m'ho recorden. Ja està, hi ha unes Carantó. Castanyes allà i vaig pensar, ja hi som, ja hem arribat.
Escolta,
però hem de dir que és una...
Escolta,
què?
D'aquí quatre dies, llavors, el Nadal ja, eh?
Hombre, vull dir que, hombre.
És que, clar, és que ja tindrem comentari. L'alcalde de Vigo també, amb les llums i tot això, eh? Vull dir que...
Vale, ok. Bueno, escolta'm, tu, que jo sé que, a més a tu, la tardor és una sessió sí. que, vaja...
Sí, a mi m'agrada molt. El que passa que saps què? Que ja és més una imatge i ja és més un cliché que no pas la realitat. Perquè com que amb el tema del canvi climàtic ja les estacions ja no són exactament com les recordàvem o la imatge que tenim de petits de com eren les estacions, la tardor, clar, quines imatges tenim arquetípiques? Doncs les fulles caient, els dies freds, sí. els paraigües, els dies més curts, aquelles postes de sol certament extraordinàries. I home, sí, hi ha elements aquests que es produeixen, però home, ja pràcticament estem al final del setembre i déu-n'hi-do el calorós que ha sigut també aquest mes i ja veuràs com entre una cosa i l'altra. Vull dir que també ens diuen, ens han dit aquesta setmana que aquesta tardor també serà especialment calorosa. Vull dir que sí, aquesta sí. imatge ja no és el que nosaltres imaginàvem, no? I això jo trobo que és molt trist perquè si una cosa té les nostres latituds és que hi havia una separació una mica clara de cadascuna estació que és el que corresponia i ara això s'ha acabat difonent, no? Però en fi, són els temps que
ens,
estan vivint també,
ens
no?
hi adaptem, ens adaptem.
Sí, sí, o sigui,
no hi ha massa alternativa, o sigui que és el que hi ha. Bé, Orlegui, anem a llegir un parell de cartes que suposo sí. que són pendents precisament de l'estiu.
Efectivament, mira, són ja del juliol, o sigui, i mira, les dues són del 20... No, una del 20 de juliol i l'altra del 28 de juliol.
No havíem anat de vacances? Primera... Ah, bé, la segona sí que ja havíem anat de vacances.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, és veritat, vam acabar... Mira, vam acabar...
El
23, sí, sí. Una data que tots recordem.
Sí, sí, unes eleccions.
Perquè va ser una data de poca feina, evidentment. Sí, aquella sí, de dir, bueno, sí. ja estem pensant amb les vacances, no?
Va ser tremendo, allò, però bueno.
Doncs mira, la primera carta ens arriba dels nostres amics de la Salle Comtal, que, per si algú encara no ho tenia clar, sembla que fan... Ja ens hem quedat la carta de ser això, eh? Però mira, la carta ens l'envia una tal Júlia i està enviada des de Platja d'Aro. Ah. Malgrat que el remitent posa de la Salle Comtal del Col·legi de Barcelona, està enviada des de la Platja d'Aro el 17 de juliol del 2023 i està amb una cal·ligrafia de color blau i diu el següent, estimats Albert i Xavier, hola als dos, sóc la Júlia i tinc 11 anys. Estudio la calle a la Salle Comtal i el proper curs faré 6è. Quan estava quart, amb la Montse, us vam escriure una carta. I ara ho torno a fer perquè la nostra escola participa a l'Open House,
hombre,
un esdeveniment molt important,
si no ho
hem dit, a Barcelona,
si no ho hem dit 30 vegades ja, Albert, jo crec que no ho hem dit cap, l'Open House, ho sap
tothom. I em sembla que és l'última carta que ens arribarà d'això, però vaja. Així que em fa molta il·lusió convidar-vos a venir, ja que els meus companys de 6è jo farem de guies, juntament amb professorats, mares i pares, i us ensenyarem una de les escoles més boniques i amb més història de Barcelona. Esteu tots convidats, així en majúscula, el proper dissabte 21 d'octubre. Moltes gràcies i bon estiu. Doncs la Júlia... O, diria jo, o la Júlia Q, des de on estiu Java, que era Platja d'Aro, tot i que el remitent ens ve de la Salle de Barcelona.
Bé,
i l'altra, mira, l'altra és una postal ben maca de la Costa Brava, de Palamós. Ai, que llunyans que queden aquests
sí,
dies
noi,
de platges,
és fort, eh? És fort, perquè és que fa dos dies d'això, Beorlegui, i la impressió és que ja ens ha caigut el món, la rutina, el cansament al damunt d'una manera extraordinària, eh?
És que jo diria que seria... O sigui,
és increïble.
Sí, 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 mires la postal i ets absolutament incapaç de no sospirar. De dir, ai...
El dolce far niente...
És una imatge de la Costa Brava, de la Cala Estreta, concretament, de Palamós, magnífica, eh? Vull dir, unes aigües... Oita, quines aigües més verdes i més clares. A més, hi ha poca gent. Jo no sé si és perquè és una postal molt, molt, però molt antiga, però no, em sembla que és bastant moderna. Però vaja, que hi ha poca gent, que és aquelles coses que dius, ai, ostres, tu. Bé, la postal ens l'envia una tal Marta Vidal i diu el següent, benvinguts a Bert i Xavi, avui és 26 de juliol, disfrutant d'un preciós dia de platja, em disposo a fer realitat un desig que fa temps arrossegava, enviar-vos una postal com les que fa anys escrivíem quan sortíem de vacances. Doncs aquí va, la meva per desitjar-vos unes bones vacances i bona tornada al nostre, el nostre Besar de les Sorpreses. Però en vacances, Marta Vidal, mira, des de Platja d'Aro també. Ens l'envia també des de Platja d'Aro, és a dir, per tant, al mateix lloc a on ens l'ha enviat l'altra oient, la Júlia, de l'escola. Per tant, doncs, aquesta abocadora i nostàlgica postal que ens arriba des de Platja d'Aro.
I que s'afegeix a la resta de les cartes que han seguit arribant durant l'estiu, que ja les anirem repassant els pròxims dies, i que espero s'afegeixin a totes les cartes que ens puguin anar arribant aquest mes de setembre, sempre sempre especial, sempre dur per molta gent, però també a la vegada amb ganes del retorn, no? Amb l'esperada rutina per moltíssima gent també. Esperem que ens escriu les cartes també ara que heu tornat a la normalitat. Ja sabeu que l'adreça del Besar de les Sorpreses sempre és la mateixa, és immutable, és el Besar de les Sorpreses a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona, i el compromís el de sempre, que és llegir totes les cartes i contestar-les una per una per part del Berlegui. Bé, tenim el Berlegui Express per aquí, lluent, acabat de sortir de cotxeres, bona olor.
Correcte.
Porta bandereta. Porta bandereta. Home, aquesta és fàcil.
Bueno, és facileta, sí.
Aquesta, si no l'endevino, malament rai, eh? Aquesta bandera és pròxima, podríem dir.
Correcte.
No?
La de França,
efectivament. Ara,
vull dir que... Home, s'han endevinat banderes extremadament difícils, eh?
Sí, t'imagines que aquesta
no... La d'Anglaterra, la de França, la d'Itàlia, i ja vaig bastant perdut, eh?
No, però és veritat que hi ha molts països que tenen els mateixos colors que la bandera francesa, però col·locats en posicions diferents.
Això també.
Però vaja, aquesta és molt, molt clara, no? El blau, el blanc i el vermell, noi, no hi ha tutia.
Efectivament. I mira, anem a més a la capital, anem a més al centre de París, a una de les botigues més grans i més luxoses que es poden visitar, que és, doncs, un Apple Store, el que porta per nom Apple Opera, i és una de les tres botigues que el gegant tecnològic nord-americà té a la Ciutat de les Llums. Una mica perquè et situïs, aquesta botiga està al costat del Palau Garnier, que és, per entendre's i per trobar un referent literari, on Gaston Leroux hi va situar l'acció de la història del fantasma de l'òpera, que és després ha convertit en un famosíssim musical que fa com 1.300 anys que representa, però també, a veure, està molt a prop també del Boulevard dels Caputxins, que és on els germans Lumière van presentar el cinematògraf fa més de 125 anys. I home, i veus l'edifici, ara veurem, i és evident que han de vendre molts telèfons mòbils per pagar el lloguer, perquè no suposo que sigui massa baratet.
Bueno, a veure, també et diré que si és Apple, vull dir, els telèfons van a un nivell, i aquesta setmana que s'ha posat a la venda el nou, i que ves carí... Bueno, el Bastet li sentia ahir, divendres, que deia que valia com 2.000 euros la versió més ampliada, que és, bueno, escolti'm, jo parin el món i ja baixo. Però vaja, que afegeix-li tot el que són els caps, els iPads, els ordinadors portàtils, vull dir que sí, han de facturar.
Escolta, Xavi, ara entre tu i jo, vols dir que no hem perdut una mica l'Orena? A veure,
Totalment, però absolutament, No, jo no tinc cap mena de dubte.
Va, doncs mira, anem allí perquè un model d'iPhone ha estat notícia aquests dies.
Doncs mira, aquí sí que es nota la tardor,
Sí, i tant, ostres, el jerseiet, tu.
Aquí ara m'ha faltat, He vingut molt valent i està complicant-se el matí, però bueno.
Falta la rebequeta que deien,
Sí, tant i tant. Però vols doncs parlar de l'iPhone? Ja m'estranya que vulguis parlar de l'iPhone 15, tu.
Ja ho sé. No vull parlar de l'iPhone 15, però bueno, és una notícia una mica que ens serveix de pretext, Mira, en aquesta botiga, i fa pocs dies, a veure, s'ha presentat tot arreu. El que passa que, mira, feia gràcia anar a París i per això hem anat a l'òpera d'aquí de París,
Qualsevol excusa és bona per anar a París, no passa res.
Evidentment. S'ha presentat aquest model d'iPhone que, a veure, és el que dèiem, Jo diria que pel preu que té, a veure, com a mínim t'ha de planxar la roba.
Menys que això.
Ha de fer l'esmorzar, com a mínim, Però a mi m'ha cridat atenció perquè no aquest model, sinó un altre, un anterior, l'iPhone 12, que es va presentar ara fa 3 anys i de la qual les autoritats franceses han ordenat retirar del mercat perquè sobrepassa els límits d'emissió d'ones de radiofreqüència. No sé si ho has sentit a parlar,
això. Sí, se n'ha parlat bastant i el que no sé si era... es va determinar si eren riscos per la salut o alguna cosa així.
Sí. A veure, els experts diuen que no hi ha perill per la salut, però llavors... clar, doncs la rèplica és, problema, és no? Què sabran ells, no? Sí, clar, sí, la idea és aquesta, què sabran ells, no? Però sí que això, que s'han superat uns límits i que aquests límits, bé, han aconsellat per entendre'ns que es retiri. Això ha provocat, diguem-ne, aquesta retirada. Aquest anunci de França també s'hi va afegir en el seu moment la OCU, que la setmana passada va demanar també la retirada d'aquest model d'iPhone 12 com a mesura preventiva, tot i que sembla que la casa ha anunciat que el tema s'arreglarà amb una actualització que sembla que ja està disponible. A veure, a mi m'ha cridat l'atenció... digues, digues, no, volies dir alguna cosa, no?
No, que... A veure, jo no... És el model que tinc jo.
Ah, l'iPhone. Ah, sí?
Sí, sí. I estic una mica...
Algun bueno, comentari al respecte?
No, que a veure si... Jo molt gustosament que me'l canviïn.
Això mateix. No, no però aquí de canviar res. Així, una actualització i apa. I avall.
I avall.
A veure, hem de tenir en compte que aquesta col·lecció de mòbils, els iPhones, clar, van sortir al mercat l'any 2007. I, a veure, d'una manera gairebé objectiva, han canviat de dalt a baix el concepte del que teníem de l'aparell, del mòbil, però també, evidentment, han canviat el món. I malgrat que ara estem parlant de l'iPhone 15, han sortit 38 models en total en més de 15 anys d'història.
Tu l'havies... No em sona que l'havies tingut, tu.
Jo n'havia tingut un, però diguem-ne que vaig desfer-me de... És que, a veure, ara, Xavi, entre tu i jo, eh? Això és una mica un punt sectari, no?
Sí,
no?
I...
Ai, sí, no hi ha cap...
Sí, no, ja, és, absolutament, i a més, podria dir-te moltes coses dolentes del telèfon, però sí. Bé, en fi...
A més, ja... jo estic amb un nivell, Xavi, que jo sóc d'aquells que jo el telèfon mòbil que tinc els números grans perquè jo només vull trucar i enviar quatre WhatsApps, saps?
Doncs
allò que fan les persones grans?
Un telèfon, això, el que en diuen un telèfon tonto, ara.
Doncs mira...
No, o sigui, sí, existeixen. No són els smartphones, que sí, que sí, sinó els dumb phones, en diuen ara. Doncs, que són telèfons tontos, que no es connectin a internet, que no sé què, que truqui.
Bueno, a veure, entre poc i massa també, vull dir... Justejo, però no tant,
Doncs llavors sí.
Bueno, per tot això, avui et proposo un nou Bazar de les Sorpreses, el que fa el número 318, que dedicarem a aquest número tan polièdric i que ara està estigmatitzat de la família dels iPhones. Avui, doncs, la lletra D. D de 12.
Col·lecció d'objectes del bazar, crec que ja havíem estat ensenyant l'apartat que tens aquí de diversos números, ja.
Sí, sí, l'altre dia vaig comprovar i per aquí hem passat el número 7, el número 10, el número 13 i el número 40. Uh-huh. I com es pot suposar, els números no només són números, estan carregats també de simbologia, però també d'elements curiosos. I el 12 no és una excepció, perquè el 12 es pot dividir entre l'1, el 2, el 3, el 4 i el 6 i el mateix 12. I això que fa que, per la teoria dels números, que jo desconec, sigui un número considerat sublim, que és un adjectiu que a mi m'ha agradat molt, sublim.
O sigui, és un número molt especial, el 12, eh?
Molt especial. De fet, els matemàtics estan enamorats d'aquest número fins al punt que un nord-americà, un tal Emerson Andrews, va defensar en el seu moment que havia de ser el número patró, la base de la meteorologia, i no el 10, com ho és ara, no? Segur... Fins i tot va crear una...
Segur que té bastant més sentit, perquè fixa't que, com a mesura de per comptar, durant molt de temps s'havia fet servir el 12, les dotzenes, no? I de cop s'ha imposat aquesta mena de dictadura del 10 i la divisió de 10 és molt més complicada. O sigui, a la que vas reduint i et comencen a sortir decimals, i amb el 12 no passava tant, això.
Ahà. Doncs aquest senyor, l'Andrews, estava tan entusiasmat amb aquest número que fins i tot va crear una societat que era The Duodecimal Society a l'any 1944 i encara una societat en actiu que estava dedicada a reivindicar aquest número de gran importància històrica.
I si ens hi fixem, el que deia abans, o sigui, la capacitat i la presència del 12 a les nostres vides molt abans que el 10 es convertís en el patró bàsic, és claríssim. Ja no és, les dotzenes d'ous, molt bé, però és que allò de les 12 hores, no? El dia té 24, però és una meitat de dia i meitat de nit, per entendre'ns, 12 i 12. Uh-huh. Els 12 mesos de l'any, és un número important.
Correcte.
A l'hora de comunicar el temps.
i que des de l'antiguitat s'ha considerat el símbol una mica de l'ordre de la naturalesa. Al calendari asiàtic els cicles són de 12 anys. Ara ho comentaves, a l'occidental el nostre any té 12 mesos que regulen el temps. El dia es divideix en dues seccions de 12 hores cadascuna d'elles. 12 són les voltes aproximades que dona la Lluna al voltant de la Terra en un any, i 12 són també els signes del zodíac. L'antiga idea d'unitat i de perfecció arriba als nostres dies amb la bandera de la Unió Europea, que té, recordem-ho, 12 estrelles.
Sí, senyor.
Encara que això d'unitat i de perfecció, més aviat a poques, eh? El número 12 també el trobem en alguns sistemes de medició. Abans comentaves el tema de les dotzenes, però un peu són 12 polzades, un pam són 12 dits, una polzada són 12 línies, i fins i tot la informàtica té molt present el 12. Als nostres ordinadors hi ha 12 tecles F, aquelles que tenim per entendre'ns a la part superior del teclat i que no sabem ni que existeixen.
Jo pensava dir que com doncs, que 12 tecles, clar, el F, fins a l'F12, eh?
Ah, això mateix, fins a l'F12. Això per no mencionar que el sistema monetari anglès antic era duodecimal. 12 penics fan, o feien, un xíling.
Ah, no eren...
I on trobem molts 12? Doncs, òbviament, a la mitologia.
Mitologia grega, entenc?
Sí, sí, la mitologia només és grega. Els romans, per entendre'ns, van ser els que van venir després i s'ho van copiar, eh? Diguem-ho així en termes, diguem-ne, molt, molt barroers, però vaja així. I sí, la mitologia grega, 12 eren els déus principals, els considerats olímpics, és a dir, els que vivien a l'Olimp. Zeus, Hera, Posidó, Demeter, Hèstia, Atena, Apolo, Àrtemis, Hermes, Ares, Afrodita i Hefest. I abans d'ells, però, hi havia els titans, que era una raça de poderosos déus que van governar durant la llegendària Edat Daurada i que, evidentment, també eren 12. El 12 més conegut, evidentment, en la mitologia són els 12 treballs d'Hèracles o Hèrcules.
I tant.
La penitència, recordem, és la penitència que va haver de pagar l'heroi per ser perdonat per l'assassinat dels seus fills en un atac de bogeria induït per la deessa Hera. Hèracles va haver de posar-se sota les ordres del rei Aristeu de Micenes, el qual li va ordenar 12 tasques aparentment impossibles d'assolir: matar el lleó de Nemea, matar l'hidra de Lerna, capturar la cèrvola de Cerinea, capturar el senglar d'Arimants, netejar els estables del rei Augies en un sol dia, matar els ocells d'Estimfal, capturar el bou de Creta, ensinistrar les eugues de Diomedes, aconseguir el cinturó d'or de l'Amazona Hipòlita, robar els ramats del gegant Gerion, obtenir les pomes d'or de les Hespèrides i treure el gos Cèrber dels inferns. Bé, una cosa que no feies en una tarda, precisament,
no,
eh? Vull
no,
dir que
s'hi
va
no.
estar molts anys, eh?
Jo recordo que, a banda de la pel·lícula que després es va fer de Disney, crec que sí, sí, d'Hèrcules,
sí.
I que parlava d'aquests 12 treballs també, hi havia aquesta versió que a mi em va semblar deliciosa, jo la recordo consumida de petit, tant en format còmic com en pel·lícula, que van ser els 12 treballs de l'Astèrix.
Sí. Doncs mira, també ve per aquí, eh? Perquè les aventures d'Astèrix veuen molt de la mitologia perquè estan carregats de grans erudicions i de grans elements que només els adults, quan tornem a llegir els llibres, diguem-ne, entenem. I que els tintinaires, que sé que ens estan escoltant i que m'escolten i que saben que, o intueixen que sóc tintinaire, que no se m'enfadin ara per treure la competència, per entendre'ns.
Bueno,
sóc més tintinaire que Asterixòfil, però vaja, Asterix també té grans virtuts, eh? No ens enganyem, eh? I si un dels últims treballs era el gos Cèrber dels inferns, doncs ja que parlem dels inferns, la religió, evidentment, també està plena de números 12.
En la religió sempre s'hi troba una pila de coses, com
sí,
en la mitologia, no? I que t'expliquen a través, per exemple, en aquest cas de la Bíblia, la importància que els antics li han donat a determinats conceptes. En aquest cas, el número.
Sí, perquè a la Bíblia, a més, aquest número representa el poder, el govern i l'autoritat. A la Bíblia apareix 189 vegades, especialment centrada en una de les seves figures principals, que és Jacob, considerat un patriarca dels israelites, és una figura importantíssima, ja no només per al judaïsme, al cristianisme, sinó també, evidentment, l'islam. Jacob va tenir 12 fills, que van ser els fundadors de les 12 tribus d'Israel, però són 12 també els anomenats profetes menors, i 12 són també, recordem-ho, els deixebles de Jesús. Dos. El Tots també està present a l'Apocalipsi, on la nova Jerusalem serà edificada sobre 12 fonaments, tindrà 12 portes d'accés i estarà custodiada per 12 àngels. I segons Sant Joan, quan arribi al final dels temps, es considera a 12.000 homes escollits el privilegi de viure-hi. Aquesta idea, diguem-ne, de la vida eterna és el que dona també el Sant Graal, que és una de les recerques més famoses de 12 cavallers famosos, els del rei Artur.
Com has dit que es deia aquell matemàtic, Beorlegui?
Emerson Andrews.
Emerson Andrews. Doncs igual sí. Tindrà raó al final, perquè home, certament el 12 és literalment a tot arreu,
A tot arreu. Mira, jo ara he repassat un parell de pel·lícules en què sortia molt el número 12. Una pel·lícules de ciència-ficció, de més, The Arrival, La llegada.
Sí.
Interstellar, la del Christopher Nolan. Doncs el número 12 surt moltíssimes vegades, Vull dir, per tant, està present a la nostra història, fins i tot, diguem-ne, amb històries futures. Però retrocedim a l'edat medieval, quan ens trobem, doncs això, amb els 12 cavallers de la Taula Rodona, que recordem, és una ordre fundada quan Artur va ser proclamat rei i va fundar la seva cort, diguem-ne, a Camelot. Es reunien al voltant de la famosa Taula Rodona, on eren els cavallers disposats perquè no hi hagués cap lloc privilegiat. Una taula rodona és el que té, no? No com passa, evidentment, a les taules quadrades o rectangulars. Alguns dels noms més famosos d'aquests cavallers eren, segons el llibre canònic del mite, que és La mort d'Artur, de Thomas Malory, i a banda d'Artur, doncs Sir Gawain, Sir Percival, Sir Galahad, Sir Kay o Sir Lancelot. Segons algunes versions, en aquesta taula hi havia un lloc buit per aquell cavaller que pogués portar el Sant Graal. I aquesta música que estem escoltant, que és la que he posat de fons, ara la podem tornar a escoltar segurament, a veure,
mira.
Bueno, aquesta ja no tant, però la música que ha començat aquesta secció pertanyia a la banda sonora d'Excalibur, de John Boorman, on es relaten aquests fets. I és música de Richard Wagner, del seu Siegfried, que és un heroi, diguem-ne, de la mitologia germànica, que en el seu viatge és acompanyat també per 12 companys.
Mare meva.
I ja que estem amb Wagner, una altra música que està a les seves antípodes i que vindria 40 anys justos després de la seva mort, el 1923, que és el dodecafonisme.
Jo recordo que... Ai. És complex, això, no? El sistema dodecafònic. Explica'ns això una mica, perquè recordo que crec que en vam parlar amb el Joan Miquel Oliver, que crec que havia tret un llibre sobre... un disc que estava basat en el dodecafonisme i en alguns casos eren cançons molt difícils, molt complexes d'escoltar.
Sí.
Diguem-ne que la oïda no hi estava acostumada.
O sigui, si ets molt wagnerià, jo diria que costa una mica entrar en el dodecafonisme. Aquesta peça que estem escoltant són les tres peces per piano opus 11 de Schoenberg, que és un exemple de música dodecafònica, també anomenada música atonal, que és una tècnica, diguem-ne, de composició en la qual es dona la mateixa importància a les 12 notes de l'escala cromàtica, d'aquí el seu nom, la dodecafònica. Es rebutja, doncs, el sistema tonal i s'estableixen unes bases pròpies de composició. El mètode va ser ideat per Arnold Schoenberg que l'any 1923, per tant fa tot just un segle, seguit per deixebles seus com Alban Berg o Anton Weber. I en el seu moment va ser considerat la màxima creació musical de l'avantguardisme. Tot i que, no ens enganyem, hi ha qui no li va agradar gens i fins i tot va qüestionar que allò fos art. I passat 100 anys, continua estant la polèmica oberta. Una mica com el que va passar l'any 1969 en una exposició on un artista grec, Giannis Kounelis, va posar 12 cavalls vius a la Galeria Lattico de Roma.
M'has dit que es diu Giannis...
Sí, Giannis Kounelis.
Kounelis,
sí.
Qui és aquest senyor?
Va ser un pintor i escultor grec que va viure la major part de la seva vida a Roma i a partir dels anys 60 del segle passat va començar a utilitzar objectes de les seves pintures, entre elles... animals vius, però també foc,
ja no...
terra, això tela ja no, de sac...
Ja no es podria, sí. Això, no?
Això jo diria que no,
Ja, ja.
Va canviar el marc dels seus quadres per marcs de llits, de portes, de finestres, i va utilitzar les galeries d'art com a marc per la seva obra. I a l'any 69 no se li va ocórrer res més que posar 12 cavalls vius a la galeria Lático amb l'objectiu de, segons ell, eliminar la distància que separa l'art de la realitat. No cal dir que la brillantíssima idea es va topar amb una realitat, diguem, més prosaica, ja que els visitants es trobaven amb les femtes de cavalls i unes olors potser no massa apropiades per una galeria d'art. Però, en fi, Això passava l'any 69, quan encara es recordava l'èxit d'una pel·lícula estrenada 2 anys abans amb el número 12 de protagonista, 12 del Patíbulo.
Usted siempre confió en nosotros, ¿verdad, mayor?
Siempre, desde ayer.
La principal misión está aún por cumplir. Y si fallamos en ella, les aseguro que no nos van a dar tiempo para contarlo. Hasta ahora todo fue un juego. Pero a partir de mañana ya va a ir en serio. Y si desean saber lo serio que es, les diré que, en mi opinión, muchos de ustedes no volverán. Sargento Bowren?
Quins doblatges d'aquella època,
eh? Home, és que estem parlant d'un festival de veus. Qui parlava més era el José Luis San Salvador, que aquí doblava Lee Marvin en un, recordem, un dels grans clàssics del cinema bèl·lic dels anys 60, que és 12 del Patíbulo, de Robert Aldrich, amb un repartiment extraordinari completat per Charles Bronson, Telly Savalas, Ernest Borgnine, Donald Sutherland i Robert Ryan, entre molts altres. Una pel·lícula molt, molt notable que es pot recuperar a Amazon, Apple TV i també a Rakuten.
I em deies abans que has estat repassant una mica de cinematografia i has trobat el 12 tot arreu, eh?
Sí, hi ha molts més 12, només repassarem dues pel·lícules més. Ja que hem parlat de cinema bèl·lic, doncs ara anem a la ciència-ficció, al futur, un futur certament apocalíptic, el que es va viure la pel·lícula 12 monos.
Cole, eres un buen observador. Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto. Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente y quizás de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra. Ni carné, ni huellas, ni órdenes.
Pel·lícula estranyíssima, aquesta també, el 12 monos,
sí,
de Terry Gilliam.
Diguem-ne que Terry Gilliam no és que sigui un director massa convencional, però jo diria que aquesta pel·lícula és una de les més aconseguides de la seva filmografia. Una fantasia distòpica, de viatge a través del temps, remake d'una pel·lícula francesa, la GT dels anys 60, aquí protagonitzada per en Bruce Willis, la Madeleine Stowe, i un joveníssim i talentós Brad Pitt. No sé si la recordes, un dels millors papers de la seva carrera.
Espectacular.
Una pel·lícula que es pot trobar a Filmin i Amazon, entre d'altres, i que convindria repassar perquè està també, francament, molt bé.
Va, i acabem amb una altra pel·lícula amb el 12 de protagonista. Va,
un clàssic certament extraordinari.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No. Entonces, ¿qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar?
11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo?
No sé si lo creo o no. Puede ser que no.
¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido.
Déu-n'hi-do, i de nou un magnífic doblatge d'una pel·lícula que és, si no m'equivoco, 12 hombres sin piedad.
Correcte, no t'equivoques. Aquí tenim, jo diria que és la millor de totes, aquesta pel·lícula que va significar el debut a la pantalla de Sidney Lumet a la direcció, collita del 1957, amb un magnífic i extraordinari Henry Fonda, envoltat de grans secundaris i que recreava, recordem, les deliberacions d'un jurat popular a l'hora de decidir si enviaven un xicot a la cadira elèctrica. 11 dels 12 homes estaven d'acord que era culpable, però n'hi havia un en què no ho veia clar, que òbviament era en Henry Fonda. S'ha dit que és la millor pel·lícula d'advocats sense que surti cap advocat, i jo als meus seminaris que faig de cinema i dret, aquesta és una pel·lícula que acostuma sempre a sortir.
Sí,
Per qui estigui interessat en repassar-la, Filmin, Amazon i Apple TV, entre d'altres. Sí, sense dubte.
El Beorligui, que ja ha començat aquesta setmana, em sembla, a fer conferències, i que ara tindràs fins a final d'any el cupo sencer, gairebé que no li cap res més ja, però en fi, que el podeu anar seguint, i que efectivament té gairebé conferències per tot, i entre elles algunes al voltant del món dels advocats també, i el món del cinema. Beorlegui, ens anem amb el 12 a l'esquena, moltíssimes gràcies com sempre, i diumenge que ve ens retrobem. Una abraçada ben forta.
Igualment, Xavi, adeu-siau.
Adeu-siau.
Hola, em dic Joan Tomàs i no sóc locutor. Sóc òptic optometrista Òptica 2000 des de fa 34 anys. Juntament amb més de 500 òptics, ens esforcem cada dia per ser referents en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, torna a la rutina amb fins a un 30% de descompte en vidres. Òptica 2000 a El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona, Catalunya, el 7 i 8 d'octubre. Podràs trobar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Amb l'agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, pla de recuperació.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Crit Ràdio,
Medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.